Sant Cugat a fons, el 91.5 FM.
El malbaratament d'aliments és una realitat que des d'alguns àmbits s'intenta aturar. Avui, però, ens fixem en alguns organismes i centres educatius sensibles a aquesta realitat, que han reaccionat implantant algunes iniciatives amb dos objectius: evitar el malbaratament d'aliments i potenciar la solidaritat entre les famílies més vulnerables, i evitar generar més residus i reduir l'impacte mediambiental. Avui, al Sant Cugat a fons, coneixerem què es fa a Sant Cugat i també a la nostra comarca. Per això hem convidat a l'estudi la Isabel Algara, que és membre de la Junta de l'AMPA de l'Escola Catalunya, responsable de la Comissió de Solidaritat. Isabel, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Marisa Cera, que és nutricionista de l'empresa Paidós.
Bon dia.
Bon dia. I la Montse Montesinos, que és exdirectora de l'Escola Turó de Can Mates i, a més, impulsora del programa Mengem Bé i, a més, supervisora a hores d'ara.
Sí, sí, bon dia.
Molt bon dia. Però abans de començar a conèixer la situació a la ciutat, anem a comprovar què es fa a la comarca. Judit Acosta, cap del Servei de Gestió de Programes de Benestar Social del Consell Comarcal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental porten a terme el projecte Recuperem, cuina per compartir, d'aprofitament alimentari a les escoles de la comarca. Actualment hi participen 11 escoles de 7 municipis: Castellà del Vallès, amb 4 escoles, Viladecavalls, amb 2, i Vacarisa, Rellinars, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, amb una escola a cada municipi. Explica'ns a què consisteix aquest projecte del Recuperem.
Bueno, és un projecte molt senzill. Es tracta de donar sortida als àpats que són de qualitat i que serien excedents de menjadors escolars o d'altres negocis de restauració, tot i que ens centrem bastant en les escoles per la tipologia de menjar i també per la facilitat que la normativa ens dona a l'hora de poder recuperar aquest menjar.
A Sant Cugat hem citat els municipis, però a Sant Cugat no hi ha cap escola que hi participi. Ens agradaria saber exactament com funciona, qui ho ha de decidir, si és a nivell de municipi, a nivell de les escoles, com és que Sant Cugat no hi participa?
Sí, el que fem habitualment és, a mesura que els ajuntaments ens ho van demanant, ens reunim amb ells i mirem quin circuit es pot establir a nivell municipal. Pensant això, o sigui, habitualment es comença per escoles, mirem com es pot col·laborar, si a les cuines són adequades per al tipus de, doncs, si es fa tot el circuit que s'ha de mantenir la temperatura adequada, temes d'higiene, de on s'està guardant el menjar. Mirem tota la part més de higiene i salut, i a partir d'aquí ens posem a treballar amb aquelles escoles que estiguin interessades, sempre sota el paraigua de l'Ajuntament.
O sigui que hi ha d'haver una petició prèvia de l'Ajuntament.
Sí, sí. Mm. En el cas de Sant Cugat s'ha parlat i estaríem, doncs, a l'espera de veure si és possible fer aquesta col·laboració.
Quan?
És un procés lent, vull dir, comencem a fer reunions des de l'Ajuntament, després miren quines possibilitats hi han, segons també com estigui muntat el banc d'aliments del municipi, perquè després la distribució d'aquests àpats que es congelen, després un cop acaba el menjar escolar, en aquest cas es congelarien i es portarien en el magatzem on s'hauria de distribuir. Llavors depèn de la situació del banc d'aliments, si es fa només des d'un magatzem, si és una distribució que es fa a diferents locals del municipi. A partir d'aquí muntem el circuit per poder fer una distribució i que es mantingui el màxim de temps possible en aquest estat congelat fins que no es dona a la família.
I aquests contactes que comentaves, Judit, amb l'Ajuntament de Sant Cugat, de quan són?
Quan s'han produït? El curs passat.
Del curs passat.
Del curs passat, sí.
Uh-huh. Sí, I el programa el Recuperem des de quan l'esteu portant a terme?
Es va fer una prova pilot fa un parell d'anys a Rellinars, que és un municipi molt petit, que només té una escola i que bueno, per les seves dimensions ens era bastant fàcil fer tastar el projecte. Llavors, a partir també dels contactes que hem anat tinguent amb l'Agència Catalana de la Salut, que ens dona el suport en el projecte i ens acompanya a les escoles també per poder-lo explicar i poder observar que el circuit sigui l'adequat, doncs a partir d'aquí ja vam començar-ho engegant en els municipis que ho anaven demanant, que molt, com molt bé has dit, són els que comentaves, eh? En principi municipis petits per poder anar fent aquest circuit d'una forma més estructurada, i ara ja estem començant a iniciar contactes amb municipis més grans, com seria Sabadell, Terrassa, amb Rubí també hem estat parlant, i veure a partir d'aquí com es pot desplegar, que en aquests casos és més complexa, també, per les característiques de la localitat.
Uh-huh. A nivell de resultats, esteu satisfets de les dades que ens heu pogut facilitar? El curs 2014-2015 es van recollir 405 quilos d'aliments i es van...
No, més, una tonelada i mitja gairebé, el curs passat, 2015-2016.
Ah, no, jo la dada que estava donant, que tenia, era la de 2014-2015,
sí?
de 405 quilos d'aliments i que se'n van distribuir un total de 1.139 reaccions. Mm-hmm. I dels 6 primers mesos del curs passat es van repartir 2.000 àpats a famílies de la comarca i es va evitar generar 1.000 quilos de deixalles. Per tant...
Sí, ben fet. Sí, en total, en tot l'any, en tot el curs 2015-2016, finalment han estat uns 2.800 àpats i una tonelada i mitja de menjar.
Per tant, és a dir que, els resultats són evidents, no?
Sí, estem molt contents. Ja dic, això en principi són només, entre cometes, 11 escoles. És a dir, que per poc a vegades ens dona la sensació que, doncs això, que potser només són 2-3 àpats al dia, que és poc menjar, però quan fas la suma del que representa el final de la setmana o el final del mes, la veritat és que pots contribuir d'una forma molt solidària en projectes que s'estan fent al municipi i, a més, reduir el malbaratament. És a dir, que és un projecte interessant en aquest sentit.
Molt bé, doncs, Judit Acosta, cap de Servei de Gestió de Programes de Benestar Social del Consell Comarcal, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat en què consisteix aquest Recuperem. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió d'aquests projectes.
Bon dia. I ara aquí a la taula, a l'estudi, parlem amb l'experiència que es porta a terme a Sant Cugat en diferents centres educatius. La Isabel Algara, que ve en representació de l'AMPA de l'Escola Catalunya, podríem dir que la vostra escola va ser una de les pioneres, fins i tot abans que aquest programa, no?, a implantar un sistema que no sé si té nom o...
Sí, nosaltres vam començar el 2013, l'octubre del 2013, amb el nostre projecte que es diu Un Menjar Més. Va ser a la vegada senzill i a la vegada complicat, perquè inicialment ens deien que no es podia fer per qüestions d'higiene, i vam tenir la sort de trobar una persona a l'Ajuntament, al Departament de Sanitat, que ens va obrir les portes i ens va dir això és senzill si respecteu aquestes normes. I llavors vam, en un plisplas, vam començar el projecte i la veritat és que funciona bé. I com deia
la Judit,
nosaltres cada dia recollim 2-3 àpats que donem a les famílies del nostre entorn més proper, de famílies de l'escola, i la veritat és que ens ho agraeixen molt.
Uh-huh. En el cas del Turó de Can Mates és més recent, o sigui, vosaltres apliqueu una mica un programa que també,
sí,
però que és el mateix pràcticament,
sí, sí,
que es fa al Catalunya, no?
El nostre programa es diu Mengem Bé. Nosaltres vàrem començar al setembre de 2015 i vam començar inspirats pels centres que ja funcionaven a la nostra ciutat. És una iniciativa que d'alguna manera va sorgir de tots els àmbits del centre, perquè l'equip directiu estava molt sensibilitzat amb això, a l'AMPA també, i aleshores el toc de gràcia i l'ajuda va provindre de l'empresa que nosaltres tenim de menjador, Vostra Cuina, que crec que ja la coneixeu, i que va col·laborar en tot i en tot moment. i els resultats en aquests moments pues, són supermacos, la veritat, molt bé. Les famílies estan molt contentes i funciona bé. És a dir, que no ens ha semblat un projecte difícil, ni que tingui complicacions, ni a nivell higiènic, ni res, perquè quan està ben muntat, doncs, mira...
Però això ho diem ara, no? Un cop muntat, perquè després parlarem de les dificultats, perquè, clar, m'heu explicat dels problemes per tirar tot això endavant, que això no és dit i fet.
Quan no ets el pioner, de vegades és una miqueta més fàcil, també t'he de dir, perquè vam estar molt inspirats, ens van ajudar, però hores d'ara, doncs aquells problemes que potser sí al principi semblaven una mica insalvables, ara doncs, els trobem fàcils de portar a terme.
Clar, perquè ara ja està el camí ja està obert.
Sí, sí.
En el cas de, dels menjadors que porta Paidós, Marisa, són set... Set escoles públiques de Sant Cugat. No tots tenen en compte un programa que intenti aprofitar els aliments, no?
No. Totes les escoles tenen la possibilitat de fer-ho, però és veritat que és una responsabilitat que recau sobre l'escola. Llavors, l'empresa que gestiona el que fa és ajudar a que es pugui dur a terme aquest projecte. Però sí que l'últim responsable és l'escola, precisament pel que dèiem de les normes higienico-sanitàries, perquè t'has de posar en un contacte amb unes famílies que en el nostre cas tria la direcció de l'escola, posa els prerequisits que necessita aquesta família per poder beneficiar-se'n. Llavors és un projecte comú, però en l'últim terme és l'escola qui decideix, també en funció de les seves propietats a la cuina. No totes poden donar aquest servei. En funció de la logística pròpia, doncs també de vegades es veu una mica aturat.
Dèiem, a Catalunya els pioners en instaurar aquest programa, però vosaltres hi vau anar al darrere, no?
Sí.
Perquè ja fa...
Nosaltres fa dos anys que... una mare d'una de les escoles doncs duia els seus fills a l'escola a Catalunya, els coneixem de fa temps i si ells ho podien fer doncs la resta també. Llavors vam anar a conèixer-los i vam anar a veure com ho gestionaven i copiem.
Va ser fàcil.
Copiem i adaptem.
Però en el cas de les escoles que vosaltres gestioneu el menjador, quantes segueixen aquest programa?
Nosaltres ara estem gestionant a dues escoles.
La resta no ho fan?
De moment encara no.
No ho fan. I què els frena?
Bueno, de vegades és tenir el suficient quòrum, perquè això és una cosa d'escola, de consell escolar. Llavors, bueno, han de tenir també la necessitat de voler fer-ho, perquè nosaltres el que estem fent és donar aquest menjar a famílies de la pròpia escola. O sigui, el que se n'aprofiten són gent de la mateixa comunitat. Llavors, de vegades, trobar el perfil també pot ser una de les coses que no, doncs, que no arribi a quallar. Però, vaja, jo crec que totes acabaran fent-ho. És un projecte que és molt maco i com que és solidari, tothom, jo crec que s'acabarà aprofitant d'això.
I ens estalviem de llançar més menjar del necessari
sí.
A les escombraries. Sí. Però em sembla que és el mateix que feu tant al Turó com al Catalunya,
sí.
No?
Sí.
O sigui, que reverteixi... Que aquest programa reverteixi en les famílies del centre.
Sí, nosaltres som famílies del centre i hi ha dos requisits per agafar... han de ser usuaris del menjador i han d'estar becats al 100%. Vull dir, primer agafem els nens becats, les famílies becades al 100% i que siguin usuàries del menjador. I en principi s'entrega a aquestes famílies. Si després tenim més menjar, doncs s'entregarà a les famílies que estem menys becades.
En el nostre cas és igual, o sigui, són famílies del menjador, però pràcticament el 98, com el que sigui, tots són usuaris de menjador, el Turó. Però voldria fer una salvetat amb la tria de les famílies. La tria de les famílies, com a mínim en el Turó es fa així, es consulta sempre a serveis socials també. A més, a part de que l'escola sap la història i pot valorar molt bé la situació familiar i econòmica i tal, sempre són famílies que han de conèixer o ha de reconèixer els serveis socials. Sí. I són els que col·laboren amb aquesta tria. També hi ha dues maneres. Una és que la pròpia escola faci un llistat a principi de curs i consulti a les famílies i a l'assistent social si estan interessats, i una altra manera és que aquelles famílies que saben que funciona aquest servei, doncs ells sol·liciten, si així ho necessiten, en el, a l'escola de, dels menors.
Perquè anem a recuperar, anem a explicar quin és el protocol sanitari que abans estàvem comentant. Això com es fa? Perquè, clar, també hi ha un perill, no? Estem parlant de menjar, d'un producte que caduca, que s'ha de controlar molt bé, i aquí també hi ha una responsabilitat. En els vostres casos, doncs, l'AMPA directament, en el cas del Catalunya, no? Que sou qui gestioneu el menjador.
Sí, sí, l'AMPA és responsable.
En el cas del,
també.
Turó, també l'AMPA, no l'empresa?
L'AMPA i l'empresa.
I l'empresa.
Tots dos.
I en el cas de Paidos, també seríeu vosaltres i l'AMPA?
Bueno, l'escola i l'AMPA és el responsable final, i el gestor és qui fa tot el protocol d'envasar l'aliment i d'entregar-lo, no pas de triar les famílies, això ho fa l'escola, però tot el que és la resta, o sigui, mantenir l'aliment en les condicions i fer-ne l'entrega, sí que ho fem nosaltres.
Quin és aquest procés que se segueix? Jo he sentit a parlar de carmanyoles, de...
Nosaltres hem passat a una segona fase. Abans utilitzàvem unes carmanyoles d'un sol ús, i des de fa un any i mig o dos utilitzem carmanyoles reciclables. Llavors agafem aquesta carmanyola, es posa el dinar que s'obre a dins, hi ha certs aliments que no s'han de posar, exemple, els derivats de la llet, t'aconsellen no posar-los. I són aliments que no han anat a taula. Són aliments que es queden...
Això que quedi clar.
Sí, que això no estem, és molt important,
no,
eh?
No estem parlant del que s'obre en els plats dels nens al menjador.
Ni en els plats ni en les safates que es porten a taula.
Correcte.
O sigui, han de ser aliments que es queden
en calent.
Es menja
que no ha sortit encara i que sempre ha mantingut la cadena
la temperatura.
Sí.
I nosaltres repartim els aliments en calent, és a dir, que han d'estar per sobre de 60 graus. Quan la família ve a recollir-ho té 2 hores per ficar-lo a la nevera. Si ho recull a les 4 de la tarda, abans de les 6 de la tarda ha de ficar-ho a la nevera per conservar les condicions higiènico-sanitàries.
Tots seguiu el mateix protocol?
El mateix protocol, amb la salvetat que hi ha aliments que s'entreguen en calent i aliments freds de la nevera que van, a part amb la carmanyola, amb bosses isotèrmiques diferents. O sigui, no es barrejarà mai una carmanyola que va amb aliments freds amb una carmanyola que va amb aliments calents. Uh-huh. I les nostres carmanyoles també són reciclables, com diu, i preparades per anar al microones en cas de necessitat.
I en el vostre
nosaltres
cas?
Nosaltres encara estem amb la carmanyola d'un sol ús, però sí que la resta és igual, mantenir el producte a la temperatura adient fins a l'últim moment, etiquetar, o sigui, cada menjar que surt,
això és important,
cada menjar que surt de l'escola ha d'anar correctament identificat amb el nom del plat, la temperatura que s'entrega, els ingredients que composen el plat, i llavors s'entrega a les famílies, a qui també s'ha fet un contracte previ, perquè ells són els últims responsables de que si han passat d'aquelles 2 hores i allò se li fa malbé, és la seva responsabilitat, perquè nosaltres fins a l'últim moment hem mantingut les propietats d'aquell aliment i una albarà de sortida. És com si anessis a comprar i et fan un tiquet, doncs tu també fas una albarà de sortida conforme has entregat i el que has entregat i a qui li has donat i qui ha vingut a recollir-ho.
En el vostre cas també, no?
Sí, 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 queda tot enregistrat amb la signatura de l'encarregat que li entrega i de qui el recull, i amb el DNI. Llavors tu saps cada dia a qui li has entregat i què li has entregat, i amb ells els hi donem les etiquetes de l'àpat amb totes les característiques que té i amb els al·lergògens perquè tinguin cura en cas de tenir algun d'aquests.
Perquè en qualsevol cas, si no mantenen, diguem, el procés correctament, si no mantenen aquest protocol, la responsabilitat última seria
de la família,
no?
Sí, sí.
Sí, bueno, jo vull recalcar que, a més, si hi ha un problema i no hi ha hagut el problema a l'escola, és que no han mantingut les condicions que havien signat o que els hi havíem demanat nosaltres.
Sí, i jo també voldria recalcar que és molt important, a part de que tinguem tots aquests protocols i tot escrit i que ens curem en salut, és la manera que tu aculls a la família que ve i que rep això, doncs perquè se senti bé, perquè se senti tranquil, i aprofitar perquè amb aquesta mica de conversa tornar-li a repetir el que ja està escrit, que moltes vegades no ens ho llegim tot. I aleshores, mira, recorda que abans de dues hores això té que estar a la nevera, recorda que si algun amiguet del nen o de la nena vingués a sopar, pregunta-li si pot prendre això o l'altre perquè hi ha aquest al·lerger. En fi, nosaltres tenim molta insistència en aquest tema.
Nosaltres portem 3 anys i no hem tingut cap problema sanitari, o sigui, jo crec que les coses funcionen, les coses funcionen molt bé si es fan bé.
Sí, jo estic d'acord amb tu.
Aquestes famílies que reben aquests àpats es mantenen durant tot el curs o es poden anar afegint per...
Es poden anar afegint si hi ha una urgència a la família i se sol·licita i tant, es poden afegir.
Crec que el bo del projecte és que en qualsevol lloc és un projecte viu i flexible. Llavors, si es detecta una necessitat, qualsevol que ho tingui es pot adherir.
Igual que nosaltres hem tingut famílies que han donat les gràcies i han dit que ja en tenien prou, que ja no ho necessitaven i que ho deixaven per una altra família.
En el nostre cas, jo crec que el que cal també remarcar és que es guarda molt la intimitat de les persones que venen a fer ús d'aquest servei. Tot i que el projecte pugui ser explicat a la comunitat, a la resta de l'escola, sí que les persones que venen i reben aquest menjar estan a l'anonimat. S'ha de respectar la intimitat d'aquestes persones perquè potser no volen que se sàpiga. Llavors, quan venen a fer la recollida ho fan sempre, o en el nostre cas amb la mateixa persona, que és la coordinadora de l'àmbit social o la coordinadora de l'escola, que és amb qui tenen habitualment el contacte, doncs, per les beques, per si un dia el nen s'ha de quedar. És el seu referent. Llavors venen i es dona d'una manera discreta perquè tampoc no, la resta de la gent no cal que sàpiga qui... No,
Nosaltres també es dona d'una manera molt discreta, fora dels horaris habituals d'entrades i sortides, i en el nostre cas sí que ho compartim entre diverses persones de l'AMPA. Cada dia de la setmana li toca amb una persona de l'AMPA, però és sempre la mateixa el dilluns, la mateixa dimarts, la mateixa dimecres, és a dir, i també és, sí, jo crec que es manté una intimitat i una discreció important.
I ara mateix, de quants àpats estem parlant que serviu en cadascun dels vostres centres?
Nosaltres 2-3 tàpers cada dia, més no. Hi ha sobra molt poca... Molt poc menjar cada dia a l'escola, ajusten bastant. Però bueno, aquests 2-3 serveixen molt per les famílies que ho necessiten.
Sí, en el nostre cas són 2 famílies diàries que venen i es dona menú per la família. És a dir, hi ha famílies de 3 racions, famílies de 4 racions i són 2 diàries, que moltes d'elles són repetides, o sigui que tenen 2 cops a la setmana sopar.
Nosaltres fem entre 1 i 2 tàpers de 4 racions cadascun al dia. És que s'ha d'ajustar molt. Tot el que surt, hem de pensar que tot el que ha sortit abans ja no es pot tornar a posar. Llavors, al final, sobra. I la primera fase del malbaratament, o de no malbaratar, és no cuinar.
Més del que...
I ajustar... Quan més gran és l'escola, més difícil és, diguem-ne, d'ajustar, però el primer pas és aquest. No malbaratar quan es cuina. I després...
Exacte. En el nostre cas també he de dir que les coses de vegades van a la inversa. També es notifica quantes famílies ho necessiten i llavors jo crec que es té en compte també el cuinar.
Perquè clar, quan... és complicat, perquè a la cuina s'ha de fer pensant en possibles repeticions. També et pots trobar amb baixes d'alumnes que estiguin malalts i tot això, i tot això s'ha d'anar controlant, però a més s'ha de tenir en compte doncs aquests àpats que han de sortir de més. Calibrar tot això fàcil no és.
Amb
aquests programes heu trobat que es llença menys menjar?
Bueno, jo crec que fa molt de temps que estem fent consciència del malbaratament alimentari. Llavors, ja la primera part és conèixer els productes que tu tens. Si tu coneixes a la cuina com cuines, quines són les teves possibilitats, ja malbarates menys, de principi. I després ja aquest àmbit social del menjar. Sí que és veritat, després també va entrar en joc l'autonomia dels infants, llavors es llença menys menjar perquè se'n posa menys en els plats, els infants repeteixen quan ho necessiten, que això ja és un altre tema, però sí que és veritat que consumeixen d'una manera més responsable. A partir d'aquí, el menjar que sobra es pot aprofitar més. Llavors també veus si en sobra més, si no en sobra, i el pots gestionar de diferent manera.
l'experiència fa que amb el temps puguin gestionar-ho millor. Jo crec que estan contents, de que es malbarati menys.
Oh, i tant.
Vull dir, les pròpies empreses o els propis menjadors s'han adonat que una miqueta han focalitzat aquest problema que existia i tots plegats doncs estem intentant això, no? Aprofitar i no malbaratar.
Mm-hmm. Sobretot el cuiner que cuina, doncs li sap greu llançar el seu menjar, la seva feina.
Clar, és la seva feina, i tant.
Llavors, jo crec que ho agraeixen molt.
Per cert, coneixeu aquest programa del Recuperem, del Consell Comarcal?
No.
No teníeu notícia?
Ni una.
No. I de fet està fent el mateix que feu vosaltres pràcticament.
Sí, no? Amb més desenvolupat i més recursos, suposo, perquè això de passar a recollir els menjars i de congelar-los, nosaltres encara no hem arribat i es necessita, jo crec, més infraestructura.
Sí, és d'una altra ambició, és molt ampli, és per un número de població més ampli. Clar, nosaltres ens hem reduït a la nostra capacitat que tenim, a lo més proper. També, mira, és fresquet, és recient fet, és del dia, això també li donem valor,
I tant. I recuperant el tema de les dificultats que vau tenir al principi, sobretot a la Isabel, que el Catalunya, doncs, el considerem un dels pioners, almenys entre les escoles públiques del municipi, quins van ser els principals problemes? Perquè, clar, la idea, m'imagino que la teníeu, no volem malbaratar tant menjar, i si podem donar un cop de mà a alguna de les famílies que ho necessiten, millor que millor. Però, clar, posar tot això en marxa, quan vau trigar?
Jo crec que vam trigar el temps de conèixer la persona de l'Ajuntament de Sanitat que ens va obrir les portes i ens va dir, mira, si respecteu aquestes normes, podeu començar amb el projecte. I va ser així de senzill. Abans, o sigui, quan ens deien, abans no podeu fer això per qüestions higiènico-sanitàries, doncs et quedes allà. Però el dia que vam conèixer aquesta persona, se'ns va obrir el cel.
Però fins que la vau trobar...
Fins que la vam trobar, que va ser de rebot, jo crec, va ser difícil perquè no podies fer res. L'única cosa que fèiem era recollir aliments un cop per trimestre i repartir-los a les famílies necessitades. Aliments que no eren frescs. Bueno.
Bé, doncs ara només cal que aquesta iniciativa que esteu portant a terme a les vostres escoles es continuïn sumant altres centres de la ciutat, perquè encara hi ha feina. Encara hi ha feina per fer. Avui hem explicat, hem volgut fer una fotografia de la situació al nostre municipi i agraïm moltíssim a la Isabel Algara, que és membre de la Junta de l'AMPA. Isabel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Montse Montesinos, del Turó de Can Mates.
Moltes gràcies.
Gràcies. I la Marisa Cera, nutricionista de PAI 2. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon dia, nosaltres ara farem una pausa i de seguida continuarem i ens n'anirem a Leonardo da Vinci.
Sant Cugat a fons, la vida és local.